Ràdio Maricel a cel obert.
Deu i 38 minuts, segurament valdria la pena començar aquesta conversa que mantindrem en uns instants amb Jaume Coll, que és el comissari de l'Any Carné, amb la versió d'un dels poemes més coneguts de Carné, amb la veu de Montserrat Caballé. Anem una mica enrere en el temps, l'any 1963, Montserrat Caballé interpretava d'aquesta forma tan bonica, tan extraordinària, el Canticel de Josep Carné, musicat per Eduard Oldrà. Dos anys abans del madrigal a Sitges, el Canticel. Josep Carné va visitar Sitges diverses vegades, en època modernista i també en època noucentista, perquè veritablement Carné, vaja, fins on hem llegit i fins on sabem, era un noucentista de cap a peus. Senyor Jaume Coll, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Era un noucentista de cap a peus.
Jo penso que no.
Vinga, doncs, comencem per aquesta matisació.
Jo penso que no, i a més penso que aquest fet no li ha fet gaire favor a Carné a l'hora de difondre la seva obra. Perquè, esclar, perquè tothom identifica Carné com a un poeta del noucentisme, quan ell en realitat no s'hi va sentir mai identificat amb aquest moviment. I aleshores fa molt estrany que per qüestions, diguem, d'encasellament dels autors, primer el modernisme, després el noucentisme, després els avantguardismes,
sí,
els postsimbolismes, etc., doncs tenim aquesta mena de necessitat d'encasellar els autors amb el... Però aleshores resulta que l'obra magna de Carné, que és el 1957, que és poesia, un llibre que s'intitula Poesia, resulta que és que això ja no té res a veure amb el noucentisme, doncs, orcià. I d'altra banda, diguem, les relacions personals entre Eugeni d'Ors, que seria, diguem-ne, el formulador del noucentisme, i Carné no eren gaire bones. És a dir, Carné i Ors tenien una relació que seria dolenta.
Aleshores, gairebé podríem dir, no sé si com els castellans, que Carné era un verso suelto.
Podríem dir que tots els grans autors són així, perquè, clar, vol dir que és a dir, que els autors haurien de saber llegir i estudiar i tornar a llegir i enamorar-nos-en al marge de corrents literaris, al marge de modes, al marge... I, per tant, em sembla que és interessant que Carné sigui llegit al marge de tots... Perquè, clar, perquè aleshores, quan es diu Carné és noucentista... perquè la seva poesia és noucentista. Aleshores, el que es fa és la trampa, entre cometes, de llegir l'obra de Carné i diu com que Carné fa això, això és noucentista. Com que Carné diu allò, allò també és noucentista. Per tant, vol dir que potser Carné és el fet de dir el noucentisme per parlar d'una època brillant de la nostra cultura, etc, etc, però que, de fet, si hem de ser seriosos, Carné hauríem d'estudiar-lo al marge del noucentisme, com fem amb Carles Riba o com fem amb Josep Pla, que no s'escriuen a cap moviment literari, sinó que senzillament són estudiats pel que van ser capaços d'escriure.
Fins a quin punt aquest 50è aniversari pot servir per situar aquest, no sé si dir-ne mantra, perquè es vagi on es vagi a cercar qualsevol cosa de Carné, els fruits saborosos i el noucentisme i el classicisme gairebé continua sent el discurs recurrent, doncs.
Sí, efectivament. No, jo tampoc, no és que no... Jo no em vull, diguem, posades, muntar, tot
no,
això.
No,
parteixo d'aquesta cosa.
Ens sembla que us comprenem molt bé quan feu aquesta matisació de dir és una figura tan cabdal que no la podem encaixar dins d'un moviment.
Clar, és així, és exactament així, perquè, esclar, hem de pensar que Josep Carner va començar a escriure quan tenia 12 anys, amagat dels seus pares en una revista barcelonina que es deia L'Uraneta. Va començar a escriure 12 anys i no va parar fins pràcticament a les portes de la mort. I, per tant, vol dir que l'obra de Carner raça des de 1896 fins al seu últim llibre, que és de 1966. Per tant, vol dir que va escriure durant 70 anys. I, per tant, és un autor que travessa desenes d'anys de la nostra història literària.
I que abasta, vaja, aquí estaríem parlant d'un poeta intel·lectual, d'un, gairebé diríem que d'un home de país, perquè en més d'un moment aquesta connexió, diríem que amb la cultura del seu país i amb la necessitat d'implicar-s'hi, com és el cas de la llengua, és evident al llarg de molts moments de la seva vida, no?
Sí, efectivament, perquè hem de recordar, per exemple, que Josep Carner va ser el primer secretari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans el 1911, quan tenia 26 anys. I, per tant, Carner sempre va mostrar el seu immens agraïment a Pompeu Fabra per haver estat allò que després ha dit el seny ordenador de la nostra llengua. I, per tant, el seu vessant, diguem, de persona vinculada al país, vinculada a la cultura del país, és una constant al llarg de la seva vida. Especialment en els primers anys de vida de Carner. És a dir, jo aquest any Carner m'ha semblat que era el cas de poder-lo dividir en tres etapes.
Sí.
La primera seria l'etapa barcelonina, per tant, de quan va néixer, en un edifici que ara forma part del recinte de la Universitat de Barcelona, el 1884, i fins al 1921. Perquè el 1921 Carner va decidir de fer un canvi de vida, es va presentar a oposicions al cos consular i va esdevenir funcionari de l'estat espanyol.
Un canvi, no sé si diguéssim, molt radical. Perquè fins aleshores Carner havia viscut de la seva obra.
Havia viscut precàriament de la seva obra.
D'acord. Gràcies de nou pel matís.
Carner se'n va anar perquè el país no era capaç d'oferir-li un lloc de treball d'acord amb les seves necessitats. És a dir, Carner, mentre va viure sol amb els seus pares,
sí,
és a dir, se l'escampava com podia, però clar, quan es va casar, va tenir dos fills i va tenir el seu pare, a més el seu càrrec,
sí,
vol dir que la família eren 5 membres i, per tant, havia de buscar alguna feina que li donés uns ingressos suficients per poder, doncs, tirar endavant.
D'acord.
Perquè Carner mai no va tenir un sou fix a Catalunya, sinó que, diguem, cobrava per allò que feia, per les conferències, pels poemes que publicava La Veu de Catalunya, pels articles que publicava, etcètera, etcètera. Però mai no va tenir un sou fix.
Personalment, a ell li anava bé així? En el sentit de si es podia sentir més lliure respecte a tot, vaja.
Sí, l'entenc perfectament. Ell, en realitat, quan va fer aquest pas de presentar-se a oposicions al cos consular,
sí,
potser també influït per la seva dona, que era una senyora, una noia xilena, quan s'hi va casar, que era de família de diplomàtics xilens. I aleshores, probablement, també la seva muller havia, doncs, influït en aquesta decisió. Però en qualsevol cas, Carner, el càlcul que va fer va ser el següent. Va ser: la meva professió és l'escriptura. Jo, en realitat, sóc un poeta. I em sembla que si em presento aquestes oposicions, que esdevindré vicecònsul, cònsul, i podré anar avançant en la carrera diplomàtica, em guanyaré la vida, però continuaré escrivint i continuaré exercint la meva professió, que és la de poeta.
O sigui que en aquest sentit va...
Això ho van encertar.
En aquest sentit va ser molt pragmàtic, doncs.
Va ser molt pragmàtic perquè, a més, era una persona que, això no apareix en cap dels seus escrits, però jo ho sé per mitjà de la seva família, era una persona que dormia molt poques hores al dia. Carner dormia entre 4 i 6, és una barbaritat, entre 4 i 6 hores al dia, i per tant vol dir que la seva vida, diguem, tenia dues vides. Més que els que hem de dormir per poder estar en forma l'endemà, clar.
No li va costar, des d'un punt de vista ideològic, personal, esdevenir vicecònsol d'Espanya i representar l'Estat en tots aquests anys, tenint en compte, òbviament, la vinculació que ell ja podia tenir amb la mancomunitat, amb la llengua, amb el país?
No, clar, és que les condicions que vostè em preguntés, jo soc professor de la Universitat de Barcelona i també soc un funcionari de l'Estat espanyol. I, per tant, ell, si no potser era l'Estat espanyol, tot i que ell era un catalanista de pedra picada, un catalanista veritablement de pedra picada. I, per tant, una de les possibilitats, és a dir, si hagués esdevingut, posem per cas, doncs, catedràtic o professor de la Universitat de Barcelona, també hagués estat un funcionari de l'Estat, clar. El que passa que, clar, que el càrrec de cònsol, nosaltres ens l'imaginem com un càrrec polític quan en realitat no ho és un càrrec administratiu.
Està clar. Aquesta etapa, professor, dura fins més o menys l'any 38, just abans de l'inici del final de la guerra, vaja, de l'inici de la postguerra?
Exactament. És aquesta etapa que jo anomeno, diguem, l'etapa consular o l'exili voluntari, que va decidir lliurement de presentar-se a aquestes oposicions i, per tant, esdevenir funcionari de l'Estat espanyol. Però que, en canvi, aleshores, a partir d'aquest moment, a partir del final de la Guerra Civil, Carné es va mantenir lleial a la República, com pocs diplomàtics van fer, com molt pocs diplomàtics van fer, i aleshores va haver d'emprendre el camí de l'exili forçós, de l'exili forçat per les circumstàncies polítiques.
Aquest
moment enceta una tercera etapa de la seva vida.
Un exili fins al final, no?
Fins al final, exactament, fins al final, sí, sí.
Que no sé fins a quin punt encara la figura de Carné, des d'un punt de vista de la difusió popular, continua estant molt condicionada per tots aquests anys, aquesta gran quantitat d'anys, en què Carné va estar lluny de la seva terra, en què aquí se'l va desconsiderar o se'l va arraconar o se'l va menystenir fins i tot, i la figura de Carné precisament necessita encara no només una commemoració del 50è aniversari, sinó que no sé si dir si és una figura que encara necessita molta més vindicació en el dia a dia.
Sí, sí, per descomptar, la lectura que vostè em fa és una lectura correcta. És a dir, Carné, per una banda, era un símbol de la Catalunya exiliada, però per l'altra era una persona que no vivia a Catalunya i que, per tant, el tenien com una persona que vivia fora del país.
Sí.
Per tant, vol dir que, en fi, que era una persona arraconada, com vostè ha dit. I aleshores vol dir que es llegia molt menys del que llegien els autors que vivien a Catalunya i que ells mateixos consideraven que eren els que estaven en primera línia, per dir-ho d'alguna manera.
Com viu ell aquesta tercera etapa que ens comentàveu que comença un cop finalitzada la guerra?
Ell la viu amb un gran enyorament per la seva terra, tot i que sempre els seus amics, amb les persones amb les quals es tractaven el primer exili, que és l'exili mexicà, i també el segon exili, que és l'exili de Brussel·les, l'exili belga, un gran sentiment d'enyorança, coses que traspuen la seva poesia, però que en canvi tothom deia que era molt feliç i que tenia molt bé. Hi ha molts exemples de poemes, que naturalment ara no tenim temps de poder llegir i d'explicar, però que expliquen aquest sentiment. És a dir, per davant d'aquest sentiment d'enyorament, però aquest sentiment, aquesta poètica, que et diria jo, de la contentabilitat. És a dir, era content, estava content i era feliç vivint amb el que tenia.
Aquest és un plantejament de vida molt dels nostres pares i dels nostres avis, eh?
Sí, efectivament, efectivament. I és un plantejament de vida molt dur, perquè, clar, perquè passar-se tants i tants anys és a dir, passar-se, diguem, 30 anys a l'exili és una cosa duríssima. Per una persona que estimava tant, que se sentia tan barcelonès, tan català, tan enamorat de la seva terra, que sempre va cantar i els paisatges de la seva terra, etcètera, etcètera. Per això és una cosa duríssima.
Malgrat tot, ell va poder publicar en aquests anys de l'exili, o d'alguna forma les publicacions també van costar prou? Ens comentàveu la publicació de l'any 57 d'aquesta obra poètica que és cabdal, però va poder tenir molta possibilitat de poder publicar, Carné?
Sí, sí, sí. De fet, contrari, diguem, ell al començament, fins a l'any 49-50, havia manifestat en cartes a amics a Barcelona, etc., que no volia publicar res seu mentre Franco fos viu. Uh-huh. Afortunadament, alguns amics seus el van convèncer que l'important és que la seva obra es difongués i, per tant, fos llegida, i que si ell no publicava a Catalunya, a Barcelona, doncs seria molt difícil que es produís això. I efectivament, aleshores ell ho va entendre, i a partir d'aquest moment va començar a publicar, perquè bé, durant la primera postguerra es van publicar, diguem, edicions clandestines a Carné, eh? És a dir, aquests llibres que es venien a les llibreries de sota mà, eh?
Sí.
Saps? Perquè, clar, perquè no es podien vendre. Eren llibres que portaven una data de publicació d'abans de la guerra, per tal que ningú no els pogués enganxar quan en realitat estaven impresos a la postguerra. Bé, i aleshores, a partir dels anys 50, Carné comença a publicar. El primer llibre que publica a Barcelona, a Catalunya, és Abres, que és un llibre magnífic de Carné, un llibre extraordinari, que és un llibre que retrobarem com a secció
sí.
dintre d'aquesta obra magna seva que intitulem amb el títol de poesia 1957, perquè va ser publicat el desembre del 57.
Mm-hmm. Tenim 5 minuts, però a nosaltres ens agradaria aquesta commemoració de l'any Carné ve també precedida gairebé d'un vers. Dir molt en un migdia seria mon afany. Què heu volgut en aquest cinquantenari de Carné, com a comissari que sou de l'any Carné, què heu volgut, sobretot, que quedi en la memòria col·lectiva?
Bé, clar, aquest lema, podríem dir, aquest dir molt en un migdia seria un afany, és forma part d'un poema que s'intitula El noble d'or, i que aquest vers em sembla que explica moltes coses de la poètica de Carné. Sí. És a dir, Carné no és un poeta de la vivència, no, és un poeta de la insinuació. I, per tant, aquesta insinuació era el migdí. És a dir, migdí que tothom entén el dir complet, però en canvi jo dic el migdí. Insinuar més que no pas evidenciar, per dir-ho d'alguna manera.
Això ens serviria segurament, professor Coll, per preguntar-vos si algú es vol acostar a la figura de Carné, per on creieu que seria bo començar-s'hi a acostar?
Bé, la immensa majoria de la gent s'hi ha acostat a través dels Fruits Saborosos, perquè els Fruits Saborosos ha estat durant molt de temps un llibre de lectura obligatòria als instituts.
Uh-huh.
Actualment ho és un altre llibre de Carné, que és el Corquiet, i que és un llibre també magnífic. La millor manera d'acostar-se a Carné seria llegir realment qualsevol dels seus llibres, perquè em sembla que cada llibre de Carné, almenys els que estan en el mercat, doncs són llibres magnífics, extraordinaris. Per exemple, aquest Abres, que jo vaig publicar el 2004, és edició 62, és un llibre extraordinari per començar a llegir la seva obra.
Us ho preguntava per si d'alguna manera aquest migdí o aquesta poesia que potser per alguns pot arribar a ser excessivament críptica té, no sé si una forma més senzilla per als no, els que no estem avançats molt al món de la poesia, per si hi ha alguna porta d'entrada a Carné que pugui resultar una mica més afavoridora, més falaguera, més pròxima.
Per exemple, aquest llibre que li cito, si em permet que insisteixi,
sí.
És un llibre magnífic des de molts punts de vista, però destaquem-ne dos. En primer lloc, Carné parla d'arbres de tots els llocs que ell ha conegut, des dels arbres de Catalunya, els ametllers de Sarrià,
sí.
Des d'arbres doncs, d'Itàlia, etc. Però, a més, sobretot, hi ha un aspecte en el llibre que és extraordinari, i és que Carné parla de la naturalesa humana i de les persones per mitjà dels arbres.
Mm-hmm.
I això és una cosa veritablement extraordinària. És a dir, qualsevol persona que llegeixi aquest llibre és que es quedarà atillat. I a més és una poesia molt senzilla. No és una poesia complicada. Simplement que Carné, com és natural i com passen tants poetes de tants altres, de tantes altres tradicions literàries, i un llenguatge culta, és a dir, la llengua de Carner naturalment és una llengua culta, refinada, però no és una llengua, diguem, pedant, és una llengua senzillament perquè ell, com deia Modest Prats, un gran historiador de la nostra, història lingüística, ja difunt, deia Carner, era gironí, i per tant deia sí. Carner és la llengua, perquè realment l'obra de Carner és una obra des d'un punt de vista material, seria, diguem, des del meu punt de vista, esclar, l'únic autor català, a part de Llull, pel qual es podria fer un diccionari. La riquesa de lèxica de Carner, des d'inventar paraules, formar paraules derivades d'altres mots catalans, etc., és realment espectacular.
Doncs ens quedem precisament amb aquesta referència, amb la referència del Carner és la llengua. Qui vulgui saber més, aquest divendres 2 d'octubre, el professor Jaume Coll estarà a la seu del grup d'estudis sitgetans amb una conferència precisament sobre la poesia de Carner a les tres etapes de la seva vida, com ell ens ha definit al llarg d'aquesta conversa, amb la presentació que farà August Bové. Serà aquest divendres 2 d'octubre a les 7 de la tarda. Professor Jaume Coll, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès, també.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Molt bé, bon dia.